Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre,
Albano. I avui tenim una incorporació a la tertúlia que ens fa molt contents, que és el Julià de Jor. Bon vespre.
Bon vespre a tots. Què tal?
Molt bé. Contents de ser un mes.
Doncs, si us sembla, comencem. Veig que a mica aneu entrant també tots els que ens seguiu cada setmana. Moltes gràcies per seguir-nos una setmana més. I ja esteu aquí comentant... Ah, sí, dic, de moment no hi ha comentaris, sí. De moment ja estem comentant. I de veig que ja esteu entrant en el debat i tot.
Què vols dir? Que encara no han començat a desbarrar i la gent ja està criticant.
Ja sap de què parlaran?
Sí, perquè hi ha el titular, no?
Ah, com és el titular?
Avui el titular és quin és el futur del Consell de la República i l'Assemblea, i aquí hi ha gent que ja està dient de la seva, estem desaprofitant el Consell, ja estan aquí opinant. Per tant, benvinguts tots plegats. Com sabeu, podeu comentar en el xat com ja esteu fent, o també ho podeu comentar a Twitter, a X, com li vulgueu dir, a través del hashtag TertuliaProscritaANC. I avui hem portat el Julià perquè teníem una idea. És a dir, portem molt de temps que hi ha gent que es diu critiqueu molt els partits, i sempre, tant l'Albano com el Josep, diuen l'important és què fa la societat, què fan els moviments independentistes. I per tant, avui volíem preguntar sobre això, sobre les entitats i els moviments independentistes, què estan fent, en quin punt estan, què ve a partir d'ara i quin és el full de ruta. Per exemple, l'Assemblea està debatent ara mateix aquest full de ruta. Per tant, hem convidat el Julià com a membre del Secretari Nacional, encara que ja tenim un altre membre aquí, per tant en tenim dos, el Josep.
Som majoria avui.
Avui som majoria, sí. Bueno, no, estem igualats. Dos que no, dos que sí.
Jo és que he de fer una confessió.
Tu no ets ni soci, no, de l'Assemblea?
No soc soci.
Aquí ja ho has confessat
sí.
Alguna vegada.
Ho havia confessat...
Ja hauries de fer el pas, eh?
Però és que... Sí. No, sí. No, el faré. No. Bueno, per raons que ara explicaré.
Però festa militant.
Bueno, depèn el que digueu.
Festa militant, no soci.
Això, militant.
Militant ja ho és.
No, militant ja crec que ho soc sense carnet, però... Bueno, però aviam, depèn del que digueu avui, me'n faig o no me'n faig.
Doncs ja teniu un repte per avui.
A veure...
Us sembla si comencem primer parlant per l'Assemblea i després passem al Consell, que potser és el que... tenint aquí els dos membres de la secretaria, potser és el que més coneixem, diguéssim. I potser també anirem d'una mica més amb una mica menys, diguem, tot plegat, perquè el Consell, com deien aquí, tot plegat està bastant complicat. Dèiem, no? Tant l'Assemblea com el Consell viuen un moment de canvi, estan cercant un nou rumb. Quin és el paper que hauria de tenir a partir d'ara l'Assemblea? Ara parlàvem, abans de començar amb el Julià, no?, d'aquest full de ruta que el Secretariat Nacional ja ho ha aprovat, que ara estan debatent les assemblees locals i que del 15 al 19 de gener es votaran tots els socis. Aquest full de ruta, diguéssim, podríem dir que opta per la unilateralitat, aquesta paraula sempre em costa, i trencar amb els pactes...
També costa a molta altra gent.
A molta gent.
Aplicar-la també costa.
Hi ha molta gent que la pronuncia, correcte, i no la practica, també. O sigui,
no comencis, Josep.
I trencar...
T'has sentit a l'oblit.
Jo no, en absolut.
I trencar amb els pactes amb els socialistes eren dues de les línies que l'altre dia, quan es va presentar a premsa, es van destacar. Però vosaltres què destacaríeu d'aquest full de ruta? Julià, comencem per tu.
Del full de ruta?
Sí. Què ha de fer a partir d'ara l'Assemblea? Quin és aquest full de ruta que cal?
Bueno, un full de ruta és una mena de propòsit de programa que s'ha d'aplicar d'una forma o una altra, i a mi la principal incògnita que em planteja és qui ho fa, com i amb quina organització. I em remeto, doncs, a l'octubre per dir una vegada més que teníem una mena de politja de transmissió que semblava que havia de funcionar, que era Parlament, Generalitat, Partits, que es va trencar, i per tant, doncs, d'alguna forma això es va quedar com es va quedar. Llavors, en funció d'això, diríem, la represa si no es fa des de baix amb una autoorganització i amb una constància en les pròpies forces, si hem de dependre altra vegada d'una nova política de transmissió, anem una mica errats, per dir-ho així. Llavors, el full de ruta és estableix hipòtesis que poden ser complertes o no. Per tant, es pot discutir des d'altres posicions, però el tema central per mi és que potser envaeix o pretén envair aspectes que l'Assemblea no té ni per què controlar, que és el propi moviment independentista, que no comença ni s'acaba amb l'Assemblea. Uh-huh. I per tant, aquí les hipòtesis del tipus això pot anar per aquí o pot anar per allà, no depenen de l'Assemblea, dependran del moviment. I el moviment ha de tenir autonomia i capacitat d'organització pròpies. I aquí el full potser és massa optimista en alguns aspectes i en d'altres és massa pessimista. És a dir, es limita aspectes de si ens mobilitzem, desafiem, obliguem, pressionem, tornarem a... I en canvi jo, per mi, és organitzem-nos, pressionem, però per controlar el poder propi i imposar-lo quan toqui. Des de baix, amb els de baix i pels de baix. I no és exactament el mateix del que va passar fins l'1 d'octubre. Aquest, per mi, aquí, el full de ruta no és prou agosarat. Per exemple, no diu i si hi ha una situació insurreccional, què farà el moviment o la pròpia assemblea? Per què ens hem de limitar a pensar en termes estrictament parlamentaristes? Uh-huh. Si el Parlament fracassa perquè la gent imposa el poder, per què vols un Parlament? Anem a dir-ho així. Aquest tipus d'hipòtesis, òbviament, no hi són, però es poden produir. I, per tant, hem de pensar en alternatives serioses d'aquest tipus, perquè, si no, tornarem a ensopegar amb el mateix problema que l'1 d'octubre. Podem tenir unes grans mobilitzacions i una manca absoluta de poder polític real per imposar-ho i voluntat de fer-ho. I això, a mi, em sembla el dèficit d'aquest full de ruta, sincerament.
És a dir, comencem amb una crítica per part de Julià del full de ruta, no? Que es podria haver anat més enllà.
Sí, crec que sí.
Costa, ho comparteixes?
Bé, jo crec que el full de rutes encara és un...
És un primer pas, no diguéssim.
És un projecte en construcció, és a dir, encara no ha agafat la seva forma, perquè, de fet, entre la primera versió i la versió que hem enviat a totes les territorials per debatre, ja ha canviat bastant. I les territorials, a fe de Déu, i en puc, diguéssim... donar fe també personalment, estan molt actives debatent-lo, fent esmenes, fent propostes, i per tant el full de ruta encara no s'ha acabat. No, el que hi ha fins ara no és ni de lluny, crec jo, el full de ruta que hi haurà finalment. I per tant, jo crec que la virtut que té és obrir el debat, plantejar les hipòtesis i plantejar fórmules i que la gent vegi si són correctes o no. Jo, per mi, com a punt de partida, hi veig dues fortaleses, que és, diguéssim, la manera com fa el diagnòstic. O sigui, jo crec que el diagnòstic de la situació és correcte, fa un bon diagnòstic de la situació. Això és imprescindible, perquè aquí molta gent no ha fet el diagnòstic correcte i, per tant, està fent propostes equivocades.
Part d'aquest diagnòstic seria això de mentre siguin aliats dels PSOE a Espanya no podran fer oposició creïble al Parlament?
Aquesta és una part del diagnòstic institucional, evident, crec jo, i hi ha la part del diagnòstic de per què la societat està més desmobilitzada, també, no? Hi ha la part civil, la part social, de per què estan desmobilitzats, que és bàsicament perquè hi ha hagut una allau de missatges negatius i pessimistes i pitjor, que tendeixen a voler convèncer la gent que allò que volem fer no és possible, que allò que es va intentar va fracassar perquè no podia tenir èxit, perquè era un error plantejar-ho com s'havia plantejat, etc, etc. I aquest és un diagnòstic que per mi és correcte. I després hi ha una bona definició de l'objectiu, que és, crec jo des del punt de vista de l'Assemblea, que la independència es fa fent-la. A veure si m'explico. La independència no es demana, sinó que la independència es fa. I que, per tant, vol dir que no has de fer un plantejament com el que estan fent ara els partits, com el que estan fent ara les forces institucionals, sinó que has de tornar a donar la força a la gent i has de tornar a fer un plantejament unilateral, que és de no demanar permís, i que només tindrem allò que sapiguem guanyar amb les nostres mans. El que ara està en plena efervescència, diguéssim, a nivell de debat, és com es relliga el diagnòstic amb l'objectiu. Crec jo que és...
Com s'organitza? Com s'organitza?
Bueno, com es relliga...
Que és el que el full de ruta no toca. Com s'organitza? Això com s'organitza?
I també tot el debat que hi ha en respecte en el plantejament que es fa ara de campanyes, d'estratègia per tornar a rellençar el moviment. És a dir, i aquí hi ha una cosa que la discutim l'altre dia...
També això és el més complicat de tot, no?
Però, perquè aquí ja no és només una qüestió d'opinió. Sí, perquè a nivell d'opinar tots podem opinar, tots tenim opinions, però quan tu dius si faig això passarà allò, això ja no és una opinió. Aquí hi ha ciència també, hi ha causalitat, no? Si tu fas una afirmació que digui si jo faig això la conseqüència serà aquesta, això pot ser cert o fals.
Depèn de si analitzes tots els factors.
Això és susceptible de ser fals, sí, sí, quan tu fas una afirmació de causalitat. Sí. Per tant, aquí hi ha d'haver un debat, crec jo, que l'estem tenint i que encara està obert.
Però, mira, per exemple, posaré un exemple que tinc aquí apuntat. Hi ha un moment en què en el Front Civil es diu s'han de fer campanyes de protesta, d'una banda. I després, seguidament, es diu campanyes d'acció directa i confrontació amb l'Estat, que per la seva complexitat i risc hauran de ser pensades, definides, implementades des d'altres àmbits. Què vol dir això? Què vol dir per tu això? Per exemple, com ho llegeixes tu? Perquè jo ho llegeixo com una qüestió que és crear grups d'acció paral·lels a l'Assemblea i al moviment que han de fer acció directa i confrontació amb l'Estat, que per la seva complexitat i risc, què vol dir risc? Hauran de ser pensades, definides i implementades des d'altres àmbits. Això és crear una part del moviment amb una radicalitat directa que quan la tinguis expliqueu-me, que m'expliqui el full de ruta, si podrem fer hipòtesis de farem eleccions per guanyar majories, perquè pots tenir una situació insurreccional que el full de ruta no contempla. No contempla. Llavors, aquí fer hipòtesis d'aquest tipus és una mica, diríem, amb perdó, fer volar coloms molt anticipadament, perquè si tu afirmes això i ho llegeix algú i diu escolti, jo a la meva comarca vaig a muntar un grup d'acció directa contra l'Estat d'aquesta mena, amb aquesta complexitat, risc, i des d'altres àmbits, que vol dir totes les sectorials. Amic meu, això ja no és una mobilització general, això és anar directe contra les forces repressives, contra les institucions de l'Estat, contra les grans multinacionals. Això crea un moviment d'una radicalitat que l'Assemblea està bastant lluny de tenir-lo i el moviment encara. Per tant, aquí hi ha uns elements de, diríem, del que podríem dir de moderació i a la vegada de radicalitat que no estan acabats de teixir per falta d'un problema, que no té criteri organitzatiu. Com s'organitza això? Quin és l'estat major que condueix això? Com es fa? Com es fa?
A tot això...
També hi ha un problema que és la repressió, no?, en tot això. És a dir, que si tot això s'explica molt detalladament, al final li estàs explicant les eines a l'Estat, suposo.
A veure, també ara deixa'm fer una prèvia. Sí. Per allò que en diuen en el periodisme, la obertura, diguéssim, de tot plegat. En Julià és membre de l'equip redactor del Full de Ruta i jo no.
Pep, jo no formo part del Consell de Redactor.
No has estat a l'equip de treball?
No he pogut.
Ah.
No hi he format part.
Ah, no. Jo vaig escriure... Però nominalment sí, que havies estat escollit.
Nominalment sí, però la meva tasca amb l'ANC m'ho ha impedit. I, d'altra banda, vaig enviar un document permanent sobre aquest tema, que li vaig dir tesis d'octubre, que no es va publicar i que ha estat incorporat o no al full de ruta. No ho he comprovat. Però no sóc membre redactor. Però no vol dir res... És a dir, no ho dic com un acte d'insolidaritat, que consti, perquè ja et conec. Però ja ens coneixem.
Has donat una informació que però, ni tan sols tenia.
No em col·loquis en una posició ambigua. No, jo no he redactat, però... És a dir, jo crec que el full de ruta és útil, però li falta un annex, i l'annex és organitzar això, organitzar-ho. I per tant, a mi em queda coix. I per tant, és un full de ruta carregat de bones intencions i segur que és molt útil, però quan arribi el moment que ell mateix preveu, li falten elements constructius.
Això que deies d'aquesta definició que has llegit, diguéssim, jo quan llegeix que això penso en desobediència civil, és a dir, i la desobediència civil no és una qüestió clandestina. Per
però jo penso en boicots. O clar, és que la diferència entre tu i jo, la desobediència civil és una cosa, el boicot a les estructures econòmiques és una altra, perquè clar, aquí està dient...
Pot ser el mateix o pot, ser, pot no ser-ho.
Bueno, sí. És clar, no sé com ho veus. Vull dir, desobediència civil és molt ampli, això no vol dir, vol dir tot i no vol dir res. Eh? Vull dir, hi ha un moment en què la desobediència civil, diríem, si és un acte com el mateix d'això, acaba dient que podem esperar una situació d'una violència i d'un sosteniment inesperats. Si tens això, calça't bé i tingués una bona organització de base preparada durant tot aquest període. Això ho diu també el mateix full de ruta. Ho diu, mira, específicament diu: vagues, talls de comunicació, ocupació d'edificis oficials en defensa de la independència. Magnitud necessari per generar la intervenció de la comunitat internacional i capacitat d'aconseguir suports, etc, etc, i preparats per anar a la presó i l'exili. És a dir, aquí dibuixa un panorama d'una violència estructural profunda.
Bueno, però, per exemple, ocupar edificis oficials, allà en la comarca de la Selva ocupàvem edificis oficials perquè ens tancaven el cap.
Sí, però està parlant del moment de la independència, no de qüestions merament socials. Això és...
No, però vull dir que aquestes coses es fan, clar, no sé, dintre d'aquí... Suposo que també aquí hi ha... Ja, clar, jo parlo des de fora perquè no conec, diguéssim, el com ha anat el procés i com està anant, no? Perquè entenc que la gent encara ha de dir la seva i d'això. Però tu, quan has intervingut al principi, has dit una cosa que m'ha quedat pensant i quan heu començat a debatre crec que encara té més sentit. Potser el record preu d'octubre del paper que complia l'Assemblea era un paper que ara ja no li toca, entre altres coses perquè és impossible, en el sentit de... Recordo, o tinc la impressió, que en el moment preu d'octubre l'Assemblea era un paraigües on tothom se sentia molt reconegut, era un paraigües d'unitarietat. I crec que ara no ho pot ser. I crec que és bo que no ho sigui, perquè si no sí que seria fer volar coloms. No, escolta'm, això s'està dirigint a una gent concreta, a una gent que és especialment activista. És a dir, a les manifestacions de l'Assemblea anava... tothom. I és evident que avui sí que seria irreal pensar en que l'Assemblea ha de complir aquest paper, perquè crec que... Potser en el futur sí, no ho sé, però...
I quin paper t'imagines que ha de tenir l'Assemblea? Doncs?
Jo ara mateix m'imagino... No dic que no sigui desitjable. El que dic és que plantejar-se... I no dic que ho faci aquest d'allò, però quan tu dius l'Assemblea és part del moviment. El moviment és més ampli.
És clar. Clar.
Això és molt clar.
Més enllà, digues.
Bueno, però el que vull dir és que potser abans de l'1 d'octubre del 17, vale, el moviment era més gran, però no gaire més gran, perquè tot el moviment veia en l'Assemblea una eina en la qual treballar. Com a mínim d'anar un cop a l'any a la manifestació. Llavors, jo el que dic és que aquesta apreciació que fas aterra a la realitat... la feina que té l'Assemblea. I no dic que no s'hagi d'aspirar.
La realitat, Albano, és molt ràpida de definir. Tu, fins a l'1 d'octubre, tenies, com a mínim, una transmissió política en el Parlament, als partits de la Generalitat, que ha desaparegut literalment. Aquest espai polític, qui l'ha d'ocupar? Perquè aquests partits actuals no el poden ocupar, ni volen, ni ho desitgen, ni s'ho han plantejat. Per tant, qui ha d'ocupar aquest espai? Qui? La pròpia Assemblea, per la seva naturalesa, semblaria que no, però tant si li agrada com si no, la realitat l'obligarà a prendre decisions polítiques que abans no podia. I no és un partit, i no té una estructura d'aquest tipus. Aquesta és una de les contradiccions que té el full de ruta. L'hauria d'aplicar una direcció molt estructurada políticament que no tenim. No hi ha l'Assemblea, vull dir, en general, l'independentisme. Això s'ha de construir d'una manera o d'una altra, no sé com. Jo m'ho puc imaginar. Jo m'ho puc imaginar.
Per acabar, de, perquè m'havies fet una pregunta, de dir, bueno, i quin és el lloc? Potser soc massa poc ambiciós. No dic que s'hagi de restringir el lloc, però per mi, ara mateix, abans que es voti cap full de ruta i surti el que surti del full de ruta, per mi ara l'assemblea és una cosa palpable que, com a mínim, jo des de fora l'he vist.
I també, és, que està viva.
I és sí. Que a cada poble és el lloc on la gent que encara vol seguir fent coses, que és menys que fa 7 anys, continua en contacte i és capaç de 7 anys després de tot el que ha passat, organitzar xerrades a qualsevol punt del país i organitzar-les bé i cridar la gent, i omplir les sales i cridar la gent amb una certa legitimitat, a convocar a fer accions, fins i tot accions tan humils, ja no diguem ocupar coses, ni d'anar a repostar les estelades que estan arrencant els fatxes, no? Per exemple. Llavors, òbviament tots volem més i esperem molt més de l'assemblea, tant de bo marqui el rumb, però jo també crec que és bo, com a punt de partida, reconèixer que això sí que ho està fent i que posar molt d'esforç en fer això, encara que ara mateix potser sigui fer volar coloms, tallar l'AP7 perquè intervingui el Parlament, potser sí que fer, però bueno, no ho sé, que potser sóc massa poc ambiciós, però és que em sembla tan important en un moment on ningú més ho està fent. Perquè qui és capaç de, en els pobles, convocar la gent i que la gent hi vagi? Només l'assemblea. Mm. I això em sembla que... Vull dir, és gairebé com un elogi que estic fent.
No, però justament això que dius, el que revela és encara més la feina que toca de fer. És a dir, la gent ara, efectivament, manté la voluntat, manté l'activitat en el nivell que pot i necessita organitzar-se de nou. El full de ruta, en aquest sentit, i això ho ha dit en Costa, el debat a nivell de base ha de ser molt útil, molt fèrtil, perquè sortiran quantitat de coses que o no estan recollides o estan parcialment i es poden ampliar, millorar, etc. Això és evident. Però la meva obsessió és, tu ara crees un moviment de masses en grans campanyes, suposem, vale. Però això que ja ho havíem fet, com es trasllada al poder? No a través de l'autonomisme, que ja no serveix. Per tant, queda un buit. Aquest buit jo no el cobriria als pobles, el cobriria les comarques. És a dir, coneixes la base comarcal, en grups d'acció que van directament al cor de l'Estat contra ell. I això s'ha de relligar a tot el teixit del país amb alguna cosa semblant a un estat major que ho dirigeixi. I això s'ha de construir. S'ha de tenir voluntat i això, constructiva.
I això no són això les... No són les...
No, les eines...
Les
estructures de país no és això.
No, vull dir, l'assemblea, les sectorials, el... Bueno, tota l'estructura...
Les sectorials haurien de formar part d'aquest teixit, òbviament, perquè, clar, elles són les que coneixen els distints àmbits d'intervenció.
Però l'estat major no seríeu vosaltres, diguéssim, que sou els que esteu o no?
Nosaltres som uns secretaris que anem dient el que podem
dir. Això, bueno, secretari. Bueno, però sou els que...
Ens fan un cas relatiu.
La gent us ha donat...
Jo crec, ara, relligant un mica amb el que llegies abans, jo crec que, bàsicament, el paper de l'assemblea és... liderar un desafiament a l'Estat, un conflicte amb l'Estat, que ningú més està plantejant. I, per tant, com que els partits i les institucions han abandonat el conflicte amb l'Estat, l'Assemblea té la responsabilitat històrica i el paper social i crec que també la voluntat...
I política, malauradament política, això és el que a mi em preocupa.
Té aquest paper de ser la punta de llança de reprendre el conflicte amb l'Estat per disputar-li el poder, per disputar-li la legitimitat i la capacitat de governar el país.
Està clar.
Julià, perdó, perquè veig que alguna gent potser no està acabant d'entendre les teves crítiques. I diu, voleu fer la independència sense trencar un plat? La teva crítica no era que no es fes... Anava a dir, és que crec que hi ha gent que no està entenent el que estaves dient.
Més aviat.
És a dir, la teva crítica, el que llegies, no era que no et semblés bé el que deies, sinó que tu volies anar més enllà del que diu el que deia,
el que deia, el full de ruta...
Volia aclarir-ho perquè la gent quedés clar.
Ho aclariré. Si tu vols, en moment de la independència, a fer vagues, talls de comunicació i ocupacions d'edificis, has de tenir una organització. I l'assemblea l'ha de crear o no. Aquest és l'interrogant. per mi, la de crear el moviment. L'assemblea és una part que ara és la més activa i la que necessitem perquè reprenguem el camí. Però en el camí aquest, en distints àmbits i espais i del territori del país, hem de crear unes formes d'intervenció que permetin, quan arribi el moment, fer les vagues, els talls i les ocupacions, que diu el document, eh? No ho dic jo. Ho diu el full de ruta.
Aquí hi ha un debat, i ahir vaig estar a la meva territorial fent el debat del full de ruta i les esmenes i tot això. I va sortir un debat, crec jo, molt enriquidor, sobre això que deies, d'aquesta situació de disruptiva, prerevolucionària, de talls, de vagues, de no sé què. I jo vaig fer l'argument, i a més el tenc clar, que això és ara que ho hem de fer. Això és el principi del procés, no és el final. És a dir, quan hàgim...
Ah, no, totalment d'acord.
Quan hàgim fet...
Ara, sí, no,
deixa,
no.
Deixa'm que digui una
clar,
cosa que...
No, s'ha de començar ja, home.
Però deixa'm sí, que digui una clar. Cosa que potser en algú li sobti, però després quan l'expliques la gent entén el que vull dir, crec. Després de nosaltres declarar la independència, no hem de fer vagues, talls, ocupacions... No, i no sé què. No, després de declarar la independència, sí. Llei i ordre.
Bueno,
no, estic molt, som molt seriosos amb el que estic dient. Després de declarar la independència, llei, ordre i pau. Que això és la garantia de l'estabilitat i de la viabilitat d'un estat independent.
Sí, però escolta'm... És
abans...
Capacitat coercitiva.
Ara estàs fent, efectivament, una...
Molt això, convençutament el que dic.
Això,
no, la independència és la capacitat de fer-se obeir i de donar un govern estable.
Ningú té voluntat de fer una guerra civil, però això és un, per dir-ho així, també és una hipòtesi legítima i lloable, però ni la comunitat internacional ni l'estat espanyol et garanteixen això. Per tant, si ho has de garantir, vol dir que tu has de tenir un teixit de base que ja ha de començar ara, efectivament, ha de començar lluitant, organitzant i coneixent el país, i quan arribi el moment de la independència, això ja hi és. Sí. Això és el que garanteix la pau, perquè és el control real.
El control del territori, o sigui, per entendre, això que has llegit, tots tenim clar, crec jo, a nivell conceptual, o almenys la gent que ha pensat sobre el tema, és que la independència requereix el control del territori, no? El control del territori no és això que llegies ara.
No.
Això és el descontrol del territori.
No, això és la prèvia.
Això és
qüestionar el control del territori de l'altre.
Això és quan tu li qüestiones...
Això és la disputa del poder de l'Estat per destruir les bases de la seva reproducció. Exactament és això.
És disputar-li el poder i destruir el poder de l'Estat.
Però en aquell moment estàs construint el teu ja. L'has de tenir des d'ara. Si tu ara comences ja les grans campanyes, a nivell comarcal has de començar ja a organitzar des de baix això. I quan arribi el moment d'aquí un any, dos, tres, quatre, els que siguin, que tinguis el país construït des de baix. I aquest és el poder que garanteix la pau i l'ordre. No una llei, no una força pública, no. La pròpia gent organitzada.
Bueno, la gent,
aquest és el tema.
Jo això ho tinc claríssim. Doncs... El funcionament d'un estat...
Esteu més d'acord del que sembla. De vegades sembla que estigui...
Qui ha dit que no hi estiguessin?
Qui ha dit que no puguem estar d'acord?
Si no, no estaríem a la NSC.
Si són persones cultes i intel·ligents. I civilitzades.
Sí. Anna, no, perquè a vegades el to que fem servir sembla que no estigueu d'acord, però no, jo crec que
no
estem molt
d'acord. En certes coses no hi estem d'acord, evidentment, però en d'altres sí, per què no?
La veritat és que el debat està sent interessant perquè està generant moltes preguntes en el xat, per tant, intento afegir-ne, posar-ne sobre la taula alguna. No? Junts i Esquerra, mentre que Junts i Esquerra estiguin traient els ulls, podrem fer la independència només amb l'assemblea? Pregunten.
No, l'assemblea no, pobra, no.
A veure, això jo crec que ho hem comentat altres vegades.
No.
Junts i Esquerra, que facin el que vulguin, quan va començar el moviment independentista estaven pitjor que ara. No hi havia ningú, a les institucions no hi havia ningú treballant per la independència. I varen posar en marxa un moviment civil, un moviment de base, que va revolucionar el país. I
es va convertir en independentistes de nit al dia, els partits.
I després els partits van anar, absolutament a remolc d'un moviment que era avantguarda des de la base d'aquesta confrontació amb l'Estat, que va començar, tots ho sabem, Arenys de Munt, que l'hem parlat mil vegades.
No, la plataforma pel dret de decidir el 2006.
Sí, però vull dir, a veure...
Arenys
de Munt va començar la confrontació amb l'Estat.
Sí,
Que és el primer acte de desobediència independentista. Que és que
tu, jurídico-política, sí.
Convoques un referèndum I te'l prohibeixen i el fas igualment. I a partir d'aquí això posa en marxa, diguéssim, tot el moviment i els partits van amb la llengua fora corrent darrere aquest moviment. I aquest és el model. Esquerra Republicana, ja ho hem dit alguna vegada, està més o menys com estava el 2008. És desmantellada, sense capacitat de transmissió d'un moviment social cap a les institucions. Ara estan més amb les seves històries. I són, bàsicament, des del punt de vista del moviment independentista, ara mateix són irrellevants. Estan amortitzats. Jo crec que la classe política està amortitzada.
Tant de bo fossin irrellevants.
Són una nosa, però...
És una mica pitjor.
Sí, perquè estan amortitzats
perquè
a nivell
estan introduint una cosa molt fotuda, que és oblidar-se d'allò que va fer la gent. O sigui, oblidar i fer que la gent s'oblidi, que és el principal risc que hi ha. I amb això són còmplices de l'Estat per passiva o per activa. Això, és a dir, pesa més del que sembla aquest nivell. És a dir, la desconfiança o la desmoralització ve d'aquí. Perquè són els que tenen veu, els que tenen titulars, els que tenen mitjans de comunicació.
I els que fa 7 anys que li estan dient a la gent que la independència no és possible.
El que passa que és veritat que això funciona així, però jo crec que fins i tot ja no cal anar a 15 anys enrere. Sí, jo crec que aquests partits i el seu descrèdit per una part del moviment independentista també ha afeblit la seva capacitat, que és veritat que si estem com estem és perquè porten, entre d'altres coses, perquè porten 7 anys desmobilitzant, mentint, bueno, fent que la gent torni a casa. Això no li traurem aquest mèrit a aquesta gent. Però a la vegada crec que en fer això han perdut legitimitat pel camí. És a dir, jo no sé...
Però
és a dir,
Junqueras
i Puigdemont avui, la capacitat de que una afirmació seva arribi amb força a una part de la població, jo crec que l'han perdut.
Però, Albano, el tema de la legitimitat en una situació com l'actual els importa a tothom un rave. El tema és conservar estructures de poder de les coses, pressupostos, càrrecs i organització més o menys del territori a la seva manera, amb el suport dels pactes amb l'Estat, allà de pressupostos, i aquí, a dintre de l'actual Generalitat, que és com tenir l'enemic dintre de casa. Aquest és el tema. Per tant, la legitimitat, què els hi fa? Encara que els votin les pròximes autonòmiques, un 30% del cens, els importa un rave.
Ja. Jo, no. De totes maneres, això sempre ho ha dit en Josep, que l'abstenció depèn com... Però, jo el que vull dir... i potser me passo d'optimista, però crec que l'escletxa per tornar a aquell moment on eres la gent la que diu, mira, vosaltres feu el que vulgueu, que nosaltres fem això, jo crec que l'escletxa hi és. I és més que fa... Que quan, per exemple, quan aquesta gent estava... Quan hi havia els líders a la presó, aquesta escletxa gairebé havia desaparegut, no? Perquè era com, ei, no, ara hem de parar, ens hem de defensar... És a dir... Escolta'm, mira lo de la literatura l'altre dia. Lo de que volen treure la literatura. La Vanguardia, Catalunya Ràdio, ningú deia res. Qui deia? La gent a Twitter. Va començar a fer comunicats i tal, i al cap d'un dia va haver de sortir.
Era una típica sonda a veure com reaccionava la societat civil.
Per això.
I vam tenir la sort que hi va haver reacció, efectivament.
Per això, que el que vull dir...
Feia 3 setmanes que havia sortit això. Vull dir que també mea culpa com a periodista, que no ens havia entrat. Tampoc els sindicats s'havien mobilitzat, s'ha de dir,
Però
que
jo,
es mobilitzen posterior.
Dir, sense entrar en el cas... El que vull dir, i ho estem veient en diverses qüestions... El que vull dir és que l'escletxa de poder, ja sigui a Twitter, ja sigui per WhatsApp, l'escletxa per fer autònomament d'aquesta gent que té la Vanguardia... Ostres, convinguem que la capacitat d'influència de Catalunya Ràdio, per exemple, no és la mateixa que fa 7 anys, és molt menys. O sigui, vull dir que de la mateixa manera que ells han agafat tots els aparells per enviar-nos a casa i per dir passem full... I ens oblidem de lo que vam fer, és veritat, ells tenen això. Ara, aquesta maquinària que tenen, que segueix sent molt poderosa, és menys poderosa. I crec que a la vegada nosaltres, els que no combreguem amb això, sí que tenim eines que efectivament potser ens agradaria que fossin més fortes, però abans, quan jo parlava de les xerrades, no és senzillament la xerrada com a acte performatiu de, ah, mira que maco, quedem els dijous a parlar. Ho dic com a espai real de crear...
Jo considero que les xerrades són xerrades polítiques, no per són això, xerrades això. De formació.
Per això, per
són
això, per
directament
això, vull dir...
polítiques, clar.
Però vull dir que jo crec que la capacitat d'ells per enviar-nos a casa va caiguent a mesura que passa el temps i la capacitat de la gent de no creure's els cuentos que abans ens creiem, perquè abans ens creiem uns quants que no ens havien d'haver creure, va pujant.
Però això és que el poder de les institucions s'ha erosionat a un ritme estratosfèric. És a dir, de la mateixa manera que han estat incapaços...
És que estan absents de la consciència de la gent.
Però, exacte, estan absents, és a dir, estan absents. Les institucions tenen la força que la gent els hi reconeix i que la gent els hi dona.
Evident.
I en aquests moments, ara, tot l'estatus quo autonòmic en aquest moment, el règim autonòmic se sosté sobre la base de la desmobilització de la gent, de la desconnexió de la gent respecte del que està passant i de la no participació de ningú.
I de la por. I de la repressió real, latent o no.
Sí,
i de la por.
Però fixa't que molta gent ja no té ni por, o sigui, simplement està desconnectada de la realitat.
Sí, sí.
I a veure, la clau aquí, del punt allà on hem arribat, és... és a dir, l'element més gràfic, l'element més icònic d'aquesta fase política en la que hem entrat és quan hi ha una decisió política conscient de dir hem de treure els programes de política de TV3. Hem de arraconar la política i treure-la del prime time.
No, esclar,
perquè que no es parli de política.
Evident,
per tant, el que vull dir és que el moment polític, és a dir, l'actualitat política ara, se sosté sobre la base de que la gent passi de la política i no participi i no estigui informada i no estigui implicada de cap manera.
I això ens fa tornar al començament. Que llavors nosaltres hem de tornar a posar la política al centre de la realitat de tota mena. Clar. I el paper de l'Assemblea torna a ser que s'ha de polititzar ella mateixa i convertir-se en agent polític tant si li agrada com si no. És igual. Allà on vagis a fer una mobilització, si tu el lligues a la independència, et diran de seguida això, es manté l'organització, qui la manté? La gent... l'assemblea, una interconnexió entre la gent organitzada de base i l'assemblea, això com es munta? Sempre tindràs aquest problema.
Tot això també ens diu que tenir la base social que té l'assemblea, que són desenes de milers de persones, no? Entre els socis i els simpatitzants estan prop dels 100.000, això vol dir que com que el poder de les institucions i del sistema mediàtic, del sistema autonòmic, de l'establishment autonòmic, el poder és tan poc que tenir una organització de la força que té l'Assemblea és tenir molt de poder, perquè realment ells no ens poden imposar la seva estratègia perquè siguin molt forts, sinó que és sobre la seva feblesa que estan construint.
És perquè, a més, hi ha una realitat que és la que és a dir, la realitat històrica és que s'ha acabat l'autonomisme com a concepte global i estem a l'era de l'independentisme tant si els agrada com si no. I tot allò que toques... si és independència sí o independència no. Per tant, quan tu dius anem a mirar el tema Rodalia i com la resol això, evidentment és molt fàcil dir-ho, eh? Vull dir, després
bueno,
ho farem.
Quan aconsegui el traspàs integral, diuen.
No, ja, bueno. Està bé, d'acord.
Però fixa't que tots els problemes, és a dir, la... I aquí és allà on també nosaltres hem d'anar amb molt de tacte i ser molt putes en el bon sentit, que és que tots els elements clau, totes les banderes independentistes, ara estem enmig d'una operació per reconvertir-les en banderes autonòmiques. Mm-hmm. Si tu has dit Rodalies, que és una crida a fer la independència.
Clar, sí,
no, el traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Però són pagots.
L'espoli fiscal, que és un argument, diguéssim, definitiu per la independència. No, farem un finançament singular. Etcètera, etcètera. No? Estem tornant a l'intent de reconvertir i reformular les banderes de l'independentisme en banderes de l'autonomisme.
Perquè el fantasma de la independència és invencible en aquest moment, encara que no haguem aconseguit encara el poder polític. És a dir, és un fet que impregna de tal manera el país a tots els nivells que li pots posar pagots, illes i discursos. No poden resoldre-ho.
Jo tinc un dubte, perquè, mira, precisament ahir em vaig trobar amb una persona, que m'inventaria el nom perquè no tinc el permís per explicar la història, li posarem Maria, per exemple, una persona d'uns 80 anys, sempre a qualsevol manifestació que anaves allà hi era la Maria, subscriptora de VilaWeb, sòcia de l'ANC, no sòcia, militant de l'ANC, que deia abans deia el Julià. És a dir, que ella hi era a tot arreu. I de cop me la vaig trobar i vaig dir, quina alegria, feia molt temps que no et veia, Maria. I em va dir, sí, ja és que últimament estic molt poc... Diu, estic amb el sindicat de llogaters i estic amb el tema de l'habitatge. Diu, però jo de política ja no en vull saber res. Diu, sé que fas una tertúlia i que està molt bé, però no us miro, perquè no vull saber res. Clar, aquesta persona era hiper mobilitzada. És independentista, no ha deixat de ser independentista, però ja no vol saber res de la política. No és que no confiï en els polítics, és que no vol tenir informació al respecte.
Però depèn del
com s'ha de tornar...
Perquè és una forma d'entendre la política que l'hem de discutir, si voleu, vull dir...
Però fixa't com il·lustra això que dèiem abans, que és que...
Però el dia abans estava és a dir, la mani de la vaga dels llogaters hi era. Sí. I el dia abans em va dir que havia anat a un desnonament, és a dir, que ella continua fent política. En això estic d'acord amb tu, perquè ella continua fent política d'una altra manera.
Però espera que probablement, hipotèticament, sense dir-ho així, alguna llei, algun acord de partits, alguna cosa que et donguin de Madrid o alguna cosa que accepti el Constitucional permeti que aquest habitatge sigui resolt. Per tant, confia en una política sense saber-ho. El problema és que per què no es pregunta com es lliga habitatge amb independència? Això és fer política, ara i aquí. Això. L'altre és delegar en no se sap quines instàncies la resolució d'un problema que si no el fem des d'aquí i amb la independència no es resol. Això és el que ha de saber ella. Això és el que li has de dir la pròxima vegada que la trobes.
Però el principal problema és... No sé si això l'animarà a tornar-se a activar. Com es reactiva aquesta gent? Com es torna a conscienciar que hi ha alguna cosa a fer?
Han de saber que tot depèn d'ells, per començar. La primera qüestió és la responsabilitat individual. La consciència que si no ho fem un a un i tots col·lectivament, no ens en sortim. Ara, si ella diu, és que ja he decidit que no ens en sortirem, jo llavors no la podré convèncer.
No, jo crec que aquest cas que expliques il·lustra perfectament el punt que estava intentant fer abans, que és que la política actual, la política autonòmica actual, se sosté sobre la base d'expulsar la gent,
sí,
de
clar.
Fer que la gent se'n desentengui, clar. De que la gent no els escolti, de que la gent no se'ls miri, i que realment és el que volen. És a dir, que la classe política autonòmica el que vol és que hi hagi moltes Maries que desconnectin de la política i es dediquin al que vulguin, al que bonament vulguin, però que no es preocupin i no participin de la política.
Hi ha coses sectorials que puguin ser absorbides pel sistema.
Exacte.
En el sentit que tu deies abans, de que efectivament les banderes independentistes les volen convertir en banderes autonomistes. És això, és reabsorbir tot allò que hi ha i no deixar espai a l'independentisme per ocupar el que legítimament li pertoca. I aquí és el treball que ens toca fer. I aquest és el treball que li toca a l'Assemblea i al moviment. Tornar a recuperar políticament l'escena lligant lo concret amb la independència.
Jo, per exemple,
I en això el full de ruta sí que és molt clar sobre això.
Per exemple, una cosa que estic segur que no els preocupa, és a dir, paradoxalment. És a dir, fa 5 anys... quan en Puigdemont feia una entrevista a TV3 en prime time, tenia 1 milió d'espectadors. Hi havia una audiència d'un milió de persones que volia escoltar el president Puigdemont a televisió. Aquesta setmana que va fer una entrevista se la van mirar 200.000 persones. I això és la realitat política que tenim, però a més és la realitat que han creat ells. És a dir, és la realitat que han buscat. Que és que la gent desconnecti de la política.
Ja que treus el tema Puigdemont, et diré que el tema és que la desconnexió de tot aquest capital polític acumulat respecte a la necessitat real del país, que era encapçalar altra vegada la represa independentista al carrer, l'han ignorada, s'han reclòs en la seva torre d'ivori, i efectivament ara, evidentment, no tindràs 1 milió, tindràs 200 i passat demà tindràs 100. I progressivament
Però jo crec que a ells ni tan sols els preocupa, això.
Jo crec que el Puigdemont l'havia preocupat, però a mi el que em sembla és simplement que no ha fet el pas que tocava, i senzillament, per el que sigui, que ho ignoro. Simplement no ha fet el que tocava, que era el dipositari d'una legitimitat i un capital acumulat a l'exili que la gent el reconeixia amb el carisma que pertocava per exercir un poder dirigent de masses. No ho ha sabut fer, no ho ha volgut fer, no l'han deixat fer, és igual. I s'ha quedat tancat en una mena de lloc en el qual, doncs, en fi, ja no té, el carisma l'ha perdut, ho sento molt, jo hi havia cregut en ell en aquest sentit, però ja no.
Vosaltres mateixos heu canviat el tema, eh? Ens centrem ara en el Consell per la República.
Jo...
Volies afegir una cosa
crec
abans.
Que tenim temps encara.
Un quart d'hora, ja.
Va,
només,
sí,
eh?
No, però torno a la Maria. Torno a la Maria.
Tornes a la Maria, vinga.
La Maria s'ha passat 10 anys escoltant uns representants polítics que en teoria
estaven... La Maria
estaven...
devia ser del Consell de la República, també.
Sí. Seguríssim. I dels CDRs.
La Maria es va passar 10 anys, o més, o 15, dedicant-se a ser militant d'una causa on hi havia uns representants que deien representar-la, que ella en un moment donat va confiar en que aquells representants treballarien per fer realitat el seu anhel pel qual estava militant.
Jo també hi confiava. Eh?
Vale. Què passa? Que no se li pot retreure a Maria que després de 15 anys de veure, o en els últims 7, de que aquells que feien de corretja per aconseguir unes fites que ella volia, tots l'han decebut i, per tant, és inevitable que d'una manera o una altra, encara que sigui sent independentista, que pugui arribar a la conclusió, i deixeu-me, quan ho digui, no m'interrompeu, que pugui arribar a la conclusió de dir, escolta'm, si després de 15 anys i amb tot el que hem fet, això ningú m'ha donat resposta, potser això és impossible. I, per tant, potser la meva energia d'activista la dedicaré a unes altres causes. I aquí és on te ve el que tu deies. Quan porti no sé quant de temps on tampoc li solucionin, perquè l'Estat no ho solucionarà i no hi haurà cap llei, ni hi haurà cap res. Llavors, per això, crec que és molt important recordar, ei, no és que no t'hagis de preocupar, sinó que ho hem de lligar. Ara bé, per tornar-ho a lligar, la gent és normal que en un moment donat pugui dir, escolta, potser Illa aconsegueix millorar una mica els trens. Això és normal, també.
Sí, és molt normal, però el que se li deia a la gent és que el que li exigeix la realitat del país, si tu realment sents el país, que és la base de l'independentisme, és una ètica de país, és que ha de fer un salt de qualitat respecte al que havien fet fins l'1 d'octubre. I això, per això parlava de militància. No n'hi ha prou de ser socis. Aquest pas s'ha de fer. S'ha de fer a tres nivells, que és lluitar, organitzar-se i pensar.
Jo crec que...
Perquè ens falta molt pensar. Ja. Més enllà d'aquesta tertúlia i més enllà del full de ruta.
Jo crec que la clau de tot plegat, i per això crec que no som conscients de la força que pot tenir l'ANC, per exemple, quan desplega una estratègia, és que la situació política actual, com deia abans, se sosté sobre la buidor. Se sosté sobre les febleses, se sosté sobre la desorganització, la desmobilització, la desafecció, i que, per tant, una mínima mobilització té un impacte brutal. Per això dèiem que treuen això de la literatura i una mica de reacció a xarxes socials ja els fa recular. I per això, en el moment que havia fracassat la reforma de l'Estatut, fa 15 anys, la consulta d'Arenys de Munt, que la varen organitzar, segons tinc entès, 12 persones, va tenir la capacitat disruptiva que va tenir. Per què? Perquè no hi havia res. És a dir, sobre la buidor política absoluta, sobre un desert polític que era els anys posteriors a l'Estatut, una mínima organització i una mínima intenció de mobilitzar la gent va transformar el país. I ara estem en una situació molt semblant, que és que per poca cosa que fem, tenim molta capacitat d'incidència i molta capacitat de transformar la situació actual.
Però fixa't que quan es fan les consultes per la independència portàvem 3 anys de mobilització contra l'Estatut d'una banda, i traient gent al carrer amb la PDD d'una altra, i després que...
Contra els trens, també.
Infraestructures.
L'any següent, el 2007. És a dir, ja era el moment... Fins i tot els sindicats oficials es van incorporar a la manifestació de la PDD.
Del català emprenyat, no? Que,
però jo, que jo crec... Deixa'm que digui això, perquè jo crec que ara tenim aquest retorn als orígens una miqueta, però el 2017 ningú pot esborrar que ha existit. Tot i que molts ho volen, tot i que molts voldrien.
Això és impossible.
Però ningú pot esborrar que ha existit el 2017. Però això suposa un repte, que és que a nosaltres no li podem explicar el mateix que li explicàvem el 2010 o el 2008 o el 2012, perquè aquí ara hi ha una altra cosa que li hem d'explicar a la gent, no només perquè volem la independència, sinó com la farem. Aquesta és la novetat, perquè ja ho hem intentat una vegada. La gent s'ho ha cregut, la gent s'hi ha implicat, la gent ha assumit la seva part i no s'ha fet, i l'han deixat tirada, la gent l'han deixat als peus de la repressió, i això ara li hem d'explicar a la gent i l'hem de convèncer de que no, de que això ho sabem fer, de que això som capaços de fer-ho i que no tornarà a passar el que ha passat.
Però això el que hem de convèncer és que els han de fer ells, la gent, no l'ANC ni el moviment, la pròpia gent. És a dir, allò que se'n diu...
Però la gent organitzada. La gent ha d'estar organitzada.
Aquest és el tema. La gent organitzada, efectivament. Aquest és el tema. I aquí és on el full de ruta no arrodoneix la qüestió. I, en canvi, aquest nou discurs posterior a l'octubre del 2017 sí que hi és, en aquest full de ruta. Això sí que, tant el diagnòstic com les proposicions, hi és. Li falta... clac, allò, fer el pas a l'organització, bueno, i enfrontar-s'hi directament.
I l'inventari concret del que hem de fer.
Clar, bueno, esclar.
O sigui, aterrar en concret què hem de fer, això és el que
encara... Però a mi això m'agradaria imaginar-me que s'ha de fer a nivell de comarques per organitzacions específiques que a cada comarca sàpiguen quin problema tenen o quins problemes, quins sectors estan susceptibles de ser remoguts, quina gent tens organitzada i quins actes fas. Si comencem per aquí i fem, a més, campanyes generals, lliguem lo concret amb lo general i ja tenim alguna cosa semblant una superació dels límits intel·lectuals i organitzatius de l'1 d'octubre. Ja no dependrem de parlaments, partits polítics ni coses d'aquest tipus.
Aquest tall, aquest trosset de les comarques, aquest l'heu de posar a Twitter.
Aquest, l'Enric i l'Alba el tallaran demà. Anava a dir-vos, ens queden 9 minuts i hem promès que parlaríem del Consell per la República, per tant, hauríem de parlar-ne, ni que siguin 9 minuts.
No és casual que...
Jo ja n'he parlat quan he dit la buidor i la no política.
I tant, però, per exemple, aquesta setmana, Vicent Bartal deia, el Consell de la República avui ja no és pràcticament res, els problemes polítics i de gestió d'aquesta institució s'han anat acumulant fins al punt de convertir-lo en una caricatura d'allò que era destinat a ser. Entenc que això ho compartiu tots
però
tres.
Però la Blanca Serra li ha contestat que no, eh? Que no està mort i que encara té camí a recórrer.
De fet...
I la Blanca Serra és una històrica de l'independentisme, eh? Vull dir
perquè
que,
jo crec que la Blanca Serra té raó...
Ve de molt lluny, eh?
Que per molt que potser algú s'ho proposi, la idea no l'han cremat. O sigui, la idea no l'han demostrat que sigui equivocada, que sigui errònia...
Potser han demostrat que ells no la sabien portar.
Estarem encantats
que el Consell de la República... El que està cremat seria els gestors que estan tirant endavant això.
Estarem encantats que el Consell de la República entri en el futur estat major del moviment independentista que ens ha de portar la independència en igualtat de condicions que l'Assemblea i que d'altres entitats i organismes que s'hi puguin afegir. Però jo no li dono la credibilitat o la capacitat que ells s'atribueixen de dirigir. No ho crec, perquè no tenen el contacte amb la realitat organitzativa i viva que té l'Assemblea, ho sento molt. I llavors, aquí, diríem, delegar-li a ell tot allò que s'està fent en un altre àmbit per una roda superestructura política no és el que toca en aquest moment.
Això
ho haurien d'entendre.
De fet, ara mateix, jo crec que molta gent no n'és conscient, però Carles Puigdemont ha dimitit de ser president del Consell per la República, ho va fer a principis de novembre.
Això actualment, va fer formalment, però de facto ja havia dimitit feia molt de temps.
Sí, però vull dir, actualment el Consell per la República ho dirigeix una gestora formada per consells locals, formada per l'antic govern, és a dir, està dirigint una gestora, hi ha d'haver-hi unes eleccions, és veritat que s'han de convocar unes eleccions, que de moment es va dir que es convocarien, però que han passat 2 mesos, i aquí no s'ha mogut res. També és veritat que tot plegat, tot això arriba després de piratejos en els canals de difusió digital, filtració de l'auditoria que considerava que hi havia deficiències de gestió de Toni Comín. És a dir, venen d'uns moments molt complicats, on s'ha demostrat que potser la gestió no ha sigut la millor ni econòmica. Venen també de tancar l'Assemblea de Representants. És a dir, que això no està en aquest punt.
Tinc una pregunta.
Ara, com deia el Julià, és veritat que a VilaWeb se'ns han posat en contacte diversos consells locals dient-nos,
sí,
des dels consells locals volem tornar a definir el Consell de la República, perquè creiem que això no és, no està tancat.
Això m'ho van dir a mi abans d'ahir a Sants, a gent que m'han dit, és que gent de l'Assemblea formem part a nivell local del Consell de la República. I llavors és com dir, no s'ha mort perquè nosaltres estem a l'Assemblea i alhora estem allà.
Exacte.
Què hem de fer?
A vegades
què hem de fer amb això?
La majoria de les vegades és la mateixa gent.
Què hem de fer amb això? Clar.
Hi ha una duplicitat d'organitzacions en molts llocs.
Què és una doble militància? Si una doble militància és molt ràpid de decidir, que és el Consell de la República, una de dos. O es dissol en aquesta estructura d'estat major, o ha d'estar en condicions d'igualtat amb la resta, perquè ell, lamentant-ho molt, no té, els, per dir-ho així, els galons guanyats ni de lligam amb la realitat ni de mobilitzacions que esperàvem. Jo esperava que els hagués encapçalat quan es va fundar, perquè jo pensava, això realment seran consells locals mobilitzadors de molta gent. No ho han fet. No ho han fet.
Ara està.
Perquè probablement la política de partit manava massa, ho sento molt.
Bueno, a veure, hi ha gent que dirà que el Consell de la República va morir quan es va dissoldre l'Assemblea de Representants, que va ser un experiment democràtic de diguéssim, pel que és el tamany del moviment, massiu, perquè varen votar, em sembla que unes 25.000 persones, si no ho recordo malament. És a dir, jo crec que no hi ha hagut mai una organització en el país que en unes eleccions internes, en un acte intern de decisió política, hagin participat tanta gent. O sigui, a veure, en Junqueras l'han votat 2.500 persones.
No, sí, és que la gent tenia moltes esperances en el Consell de la República, i ja no diguem l'Assemblea de Representants, la
hi havia
pròpia,
més de 100.000 inscrits,
però no,
la pròpia ANC.
Òmnium té més de 100.000 socis, però quan hi ha unes eleccions a la Junta
no
d'Òmnium, no hi ha 20.000 persones que voten. L'única estructura que havia aconseguit, i l'Assemblea té molts més socis també dels que en unes eleccions voten. Per tant, el fet d'haver aconseguit tanta gent participar en unes eleccions tenia molt mèrit, i això se'n va anar en orris, va funcionar malament, va xocar amb un mur. Però jo crec que en realitat
també va haver-hi un boicot, també s'ha de dir, no? En un cert moment Esquerra també va fer un boicot molt clar perquè això no funcionés.
Però això ja havia passat abans. Jo crec que amb el boicot d'Esquerra hi va haver aquesta onada d'activisme que es va implicar en el Consell de la República i que va prendre, diguéssim, el protagonisme de fer aquesta assemblea de representants, sabent de les mancances del lideratge polític, dels partits, de les batalles, tot això, van dir, no, ara farem una estructura de base assembleària i de baix cap amunt liderarem això. I hi ha un moment determinat que això fa nosa i s'ho treuen de damunt.
Tinc una pregunta
sí.
sobre això. No sé si ara, clar, queda poc temps, però tot això de la filtracions i de la gestió i lo de Toni Comín, que aquí algú li ha interessat molt, no?, que passés tot això. Com és que ha passat? És a dir, jo he anat llegint i dius, hosti, com tothom, no? Ai, això em sembla malament, això no sé què, no sé quantos. Però jo he tingut la sensació de que, tenint en compte que tanta gent hi havia participat, que era una organització que tenia un ànim d'involucrar molta gent i que, de fet, ha involucrat molta gent, aquesta història no... És que sembla que hagi sigut un treball intern per treure's de sobre el Consell. Jo, que no sóc expert en com han anat les coses, tinc aquesta impressió. Vaig errat?
Jo la meva impressió que tinc són de febleses de l'exili. És a dir, que es creen un tipus de vincles que sovint, a l'hora d'haver de tallar el nus, costa molt de fer-ho, i potser en aquest cas hi ha hagut una certa, per dir-ho així, això, no diré desídia, però una mena de relaxament que no està en contacte realment amb la gent mobilitzada, permet que la cosa quedi gairebé, anava a dir, entre amics i coneguts. I això és fatal per qualsevol mena d'organització, fatal.
Jo t'anava a dir que també, no sé d'on surten les filtracions ni res, però en aquest sentit crec que sempre com han fet aquesta mala gestió de la gent que ha estat dins del Consell de la República, és a dir, des de l'Assemblea de Representants, a gent que hi ha treballat, etc. Crec que també tenien molts enemics dins de casa ara mateix.
I no s'han admès les crítiques, que n'hi ha hagut crítiques honestes, eh? I això no s'admet.
Vull dir que ha dimitit molta gent enfadada amb ells, per tant, hi havia molts motius a molta gent que no crec que aquesta... És a dir, el que estic dient és que no crec que aquestes filtracions vinguessin d'Espanya, diguéssim.
No,
crec
no
que
era
més de dins.
No era el CNI que feia les filtracions, diguéssim. No era l'enemic que feia els atacs
informàtics.
Crec que
una mala gestió ha fet que hi hagués molta rivalitat allà dins i que tots volguessin una mica compatava tot plegat.
Hi ha un moment clau que volia dir-ho abans, que no és la dissolució de l'Assemblea Representada, sinó que és abans, que bàsicament el projecte del Consell és xoc amb una paret, que és quan en una reunió de l'Assemblea de Representants a porta tancada el govern del Consell de la República, i en Puigdemont en particular, li diu a tota aquesta gent que no es farà allò que ells han anat a fer. No? És a dir, tota la gent que s'havia implicat en l'Assemblea de Representants amb un projecte, amb una idea, amb una visió de com es havia de fer el Consell de la República, com es havia de liderar el moviment independentista, en un moment determinat se li diu no, això no és el que tenim al cap fer. I aquí s'acaba el Consell de la República.
Doncs això ho haurem deixar aquí, perquè ara l'Aleix m'he espantat, perquè no era conscient que ja eren les 9 i que ja anem tard, així que ho hem d'acabar aquí. Diré-vos que és l'última tertúlia de l'any, perquè nosaltres marxem dues setmanes de vacances, bueno, jo no me'n vaig de vacances, però diguéssim, la tertúlia s'agafa vacances dues setmanes, així que bon any a tothom, bon Nadal i...
Fins l'any que ve.
Fins l'any que ve, però sobretot el 20... Ara me n'anava, perdó, Aleix, m'allargo un mig segon més, però que el 29 de desembre torna a haver-hi manifestació a València per demanar Mazón dimissió, que no ens oblidem, que allà hi serem, que allà ho cridarem. Bon any a tothom.